Milers de persones s'han manifestat aquest dissabte a Barcelona per reivindicar el dret a l'habitatge digne. La rebaixa del 50% dels lloguers, la garantia de contractes indefinits per als llogaters i llogateres, la recuperació d'habitatges per a l'ús residencial i la prohibició de la compra especulativa són quatre de les demandes que el sindicat de llogateres ha posat sobre la taula. A més, des del sindicat s'ha fet una crida a l'organització d'una vaga de llogaters. La situació a Sant Cugat també és complicada. De fet, amb una mensualitat mitjana de 1.419 euros, segons dades de l'Incasòl del primer trimestre del 2024, la ciutat se situa com el segon municipi català amb el lloguer més car del país. Per parlar de tot plegat tenim amb nosaltres el Lluís Osta. Ell és arquitecte, urbanista, molts de vosaltres el coneixereu perquè és exgerent de Promusa i també va ser l'expresident dels gestors d'habitatge social de Catalunya i forma part del comitè de persones expertes de l'Associació Espanyola de Gestors Públics d'Habitatge i Sòl. Lluís, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos, per posar una mica de context a tota la qüestió de l'habitatge, que no és senzill. Segons el sindicat de llogateres, es va manifestar aquest dissabte a Barcelona 170.000 persones, la Guàrdia Civil ho xifra en 22.000. En qualsevol cas, són moltes persones disconformes amb els preus del lloguer, disconformes i preocupades, sí. Diria jo. Amb tot el teu bagatge en el sector de l'habitatge públic, com hem arribat fins aquí?
Home, hem arribat fins aquí perquè l'habitatge, que és un dret, també en el món capitalista que estem, ens agradi o no, és un bé mercantil. I s'ha donat més preponderància a la banda mercantil que no a la banda dret, així de clar. I per tant, el capitalisme aquest doncs, ha fet de les seves i doncs ha anat anorrant el dret a l'habitatge a base d'utilitzar eines i aprofitar els buits legals que tenim amb la llei de l'habitatge per potenciar doncs, tipus de lloguers, els clàssics lloguers de turístics, lloguers de temporada, lloguers d'habitació, etc., per fer més negoci i expulsar doncs, a la gent que hi viu en detriment del que és el lloguer habitual i permanent. Uh-huh. Aquest és una mica el context en què estem.
Quina valoració en fas de les demandes que feien des del sindicat de llogateres?
Home, el sindicat de llogateres, les demandes aquestes són totalment justificades, evidentment. Esclar, els preus s'han pujat a causa del que acabo d'explicar. Uh-huh. Doncs en els últims 9 anys sembla que són un 70%. És una barbaritat. I això, clar, fa que molta gent no pugui pagar el lloguer. O sigui, en aquests moments tenim que hi ha el 40% de la gent que està per sobre del 40% imprescindible per poder viure, o sigui,
de la renda,
i per tant això és inaguantable i per tant s'han de prendre mesures que s'han començat a prendre però molt tímidament i segons com erròniament, perquè s'han deixat buits, etc. No? S'ha fet una llei de l'habitatge en el d'Espanya i ara es volen fer uns decrets, però bueno, el que s'ha d'abordar sens dubte és les causes que generen aquest increment de preu. O sigui, s'ha de regular l'habitatge que s'utilitza malament com a pisos turístics, uh-huh. L'habitatge que s'utilitza malament com a lloguer de temporada, com a lloguer d'habitacions, l'habitatge que s'utilitza malament també com amb altres usos. Vull dir, no pot ser que no hi hagi molts habitatges que són despatxos, que són dentistes, que són consultoris, que són coses d'aquest tipus. Clar, allò eren habitatges que han desaparegut del mercat. Com més habitatges desapareixen del mercat, més pugen els preus. Si això li afegim que...
La llei de l'oferta i la demanda d'aquest capitalisme que assenyalaves al principi.
Clar, és que és inexorable aquesta llei, i és així. I per tant, el que hem de tendir no només és a fer mesures per protegir els llogaters, que ja està bé, sinó que hem de fer mesures per protegir l'habitatge.
L'habitatge.
O sigui, mirar que l'habitatge, recuperar-lo. O sigui, tots aquests habitatges que han deixat de ser habitatges, intentar recuperar-los.
Tornar-los a posar al parc d'habitatges.
A entrar.
Lluís, dèiem al principi, tu formes part de l'Associació Espanyola de Gestors Públics d'Habitatge i Sòl, una entitat des de la qual heu fet públic un manifest que es diu A la cerca del lloguer perdut. Mm. El títol ja ens dona totes les pistes. Segons el que s'exposa al text, la crisi habitacional té, segons vosaltres, només dues possibles solucions. Ens les expliques? Quina és la proposta?
A veure, són dues solucions. Una és la construcció d'habitatge protegit, públic i amb una escala important. Nosaltres estem fent ara unes estimacions que caldrien a nivell d'Espanya construir cada any 20.000 habitatges assequibles, entenent com a habitatge assequible el que se'n diu habitatge protegit de lloguer, o sigui, uns lloguers per al voltant de 400, 500, 600 euros.
Lloguer social.
No, i després hi ha el lloguer social, que és el lloguer destinat a les persones que no poden ni pagar perquè no tenen feina, perquè estan en situació de violència domèstica, perquè estan sense llar,
situació de vulnerabilitat,
etcètera, que caldrien 10.000 habitatges, o sigui, en total 20 d'assequible i 10.000 de lloguer social.
Són molt lluny d'aquestes xifres.
I això és el que caldria fer. I això és l'única manera de fer-ho, és aconseguir un pacte d'estat. O sigui, perquè s'han de posar d'acord els partits polítics, cosa que avui és molt difícil.
Clar, calen mesures legislatives per fer això possible.
Bueno, esclar, evidentment. S'ha de fer un pla d'habitatge. A 15 anys, nosaltres considerem que a 15 anys vista, construint aquests 30.000 habitatges cada any, es podria pal·liar amb aquest tema. Això seria, diguem-ne, una línia de, a més de l'habitatge privat que pugui existir, que també, i la rehabilitació d'habitatges que ara estan en situacions doncs amb mancances energètiques, de salubritat, etc.
Seria aquesta segona via, no? Primera, la construcció de més habitatge i la segona, la recuperació d'habitatge.
No, la poso amb el mateix paquet.
En el mateix paquet. Okay.
L'altre és agafar els habitatges que tenim ara i recuperar-los com a habitatge de residència permanent. Que això passa, doncs, per primer regular l'habitatge turístic a base de, una mica ja s'estan prenent mesures, limitar les llicències d'habitatge turístic i controlar l'habitatge temporal. O sigui, que realment qui necessiti habitatge temporal, que hi ha gent que ho necessita, hi ha estudiants, hi ha gent que té malalts a l'hospital, etc. Bueno, doncs, que realment puguin ser temporals amb una llicència i que realment justificada per el que l'usuari ho necessita. El lloguer d'habitacions, també regular-lo, perquè no pot ser que llogar un pis per habitacions guanyis el triple que no llogant-lo sencer. I després desincentivar l'ús pervers d'habitatges, amb això que dèiem de les oficines. O sigui, a base de que amb mesures fiscals, amb mesures de tipus ajudant a fer obres, per exemple, reconvertint un despatxos en pisos als propietaris, o sigui, donant-los unes subvencions o coses d'aquest tipus, reduint-los l'IBI als propietaris que fan aquests esforços, reduir l'IBI als propietaris que posen en lloguer preus més baixos del que és el mercat.
Aquests avantatges, diguéssim, fiscals
d'aquest tipus.
Tot això, Lluís...
I després, també, perdona, ja acabo, habilitar els pisos buits. Pisos buits no n'hi ha gaire. O sigui, hi havia la idea de que els pisos buits n'hi ha molts. Bueno, n'hi ha, sempre n'hi ha hagut, perquè però hi ha tres tipus de pisos buits. Els buits que estan buits perquè són inevitables, perquè estan en ruïna o tenen unes condicions d'inhabitabilitat.
Difícil.
I després hi ha els pisos de lo que és de segones residències, que de vegades es consideren pisos buits, però no ho són. I després hi ha els pisos de la Sareb. Aquests sí que són els que s'han d'atacar. Perquè realment el que passa que és veritat que ja hi ha molts pisos de la Sareb que ja han passat o al mercat o al parc públic, però esclar, hi ha molts habitatges de Sareb encara, bueno, que esclar, que són promocions fetes a un cul de món que ningú vol anar-hi. I és complicat.
Tot això que ens expliques, Lluís, són solucions que passen per la responsabilitat de l'administració pública, però amb el problema que tenim d'accés a l'habitatge, tot ha de recaure només a mans de l'administració, o aquí també s'ha de remengar el sector privat?
No, s'ha de remengar el sector privat, evidentment. Aquest pacte d'habitatge no és un pacte entre partits polítics, i prou. Partits polítics entre el tercer sector, sectors socials, que també és del ram de l'habitatge, i les promotores d'habitatge, que busquen un benefici ocorrent o normal. No els deixant fora, evidentment, els fons voltor i tota aquesta penya de gent que va a destrossar el sistema, no? Per tant, sí que ha de ser un pacte a nivell de tots aquests tres sectors, i l'administració, el tercer sector i el sector de la promoció immobiliària. Sí.
A Sant Cugat, aquest darrer mes, hi ha hagut unes conferències sobre habitatge, parlant d'una casuística que és molt habitual a la ciutat, que són aquestes cases unifamiliars que trobem en barris com Vall d'Oreix, a districtes com Vall d'Oreix, a Mirassol, a la Floresta, i davant la situació de crisi de l'habitatge que tenim, es parla de fer aquestes reconversions d'habitatges unifamiliars en plurifamiliars. Creus que això seria una bona opció per Sant Cugat, i què s'hauria de tenir en compte també perquè això no donés pas a més especulació, en lloc de ser una part de la solució passés a ser una part del problema?
Bé, jo estic d'acord totalment amb que els pisos, els habitatges unifamiliars puguin passar a ser plurifamiliars. Per què? Per moltes raons. Una, primera, que possibilitaríem que hi hagués més oferta d'habitatge, per tant això va a favor de la pujada de preus. Segona, que hi ha habitatges unifamiliars que són grans, normalment són grans, són habitatges de 100 i pico metres, 200, 300, 400, per tant que es podien subdividir perfectament sense augmentar l'edificabilitat.
I que durant tota la vida, de fet, no tenim les mateixes necessitats d'espai.
Exacte. Bueno, és evident, o sigui, un dels factors importants és que als anys 70, quan es va començar a fer les primeres lleis del sòl i de més, la mitja d'habitants per habitatge eren 4 persones. Ara són 2,5, d'aquí 10 o 15 anys serà menys. Per tant, si en un habitatge hi vivien 4 persones, doncs poden perfectament, amb 2 habitatges, ara les 2 persones de cada habitatge. Per tant, això no alteraria res. I per altra banda, evitaríem el consum de sol, perquè per fer nous habitatges necessita sol. Per tant,
aquest és l'altra problemàtica, de la possibilitat d'accedir a sol públic, que tampoc n'hi ha tant.
Ara, totes aquestes actuacions, aquesta, diguem-ne, que seria densificar, evidentment, per un propietari, si jo tinc un habitatge de 200 metres i en faig dos de 100, i guanyaré més calés, perquè guanyaré més calés llogant a 2 que no a 1. Evidentment, això ha de repartir el guany aquest, o el bona part del guany ha de revertir a la societat a través de la llicència o de el que se'n diu, i que està contemplat a les lleis d'urbanisme, l'actuacions per dotació, que són això, que quan tu demanes la llicència per dir en aquest habitatge el vull compartir, doncs llavors tu has de pagar un cànon, a part del que és la llicència d'obres, per aquest factor de convertir. I això ha de passar a un fons que serveixi per la promoció d'habitatge públic, o sigui, per tot el patrimoni públic d'habitatge de cada municipi. I no només per aquesta subdivisió d'habitatges unifamiliars, sinó que si en pisos també que són grans, de 200 metres, que poden estar en el casc urbà, o cases grans de poble que són grans i també es poden subdividir, o sigui, tot això també pot funcionar amb aquest sistema de les actuacions de dotació. I també, evidentment, quan parlàvem de regular tot el tema dels habitatges de segona residència, els temporals, els turístics, clar, amb la llicència també ha d'haver-hi si es considera que hi ha llocs que han d'haver-hi habitatges turístics, perquè hi ha zones turístiques i lògicament hi han de ser, és un factor que pot valorar-se i s'ha de valorar i s'ha de considerar, doncs també han de pagar una llicència, un cànon que també serveixi per dirigir a les polítiques d'habitatge. I això és el que l'altra, diguem-ne, branca d'actuacions, que són actuacions de tipus legislatiu, fiscal, etc, que no són construcció estrictament. O sigui, s'han d'abordar
des de les dues perspectives. En tot cas, són solucions, com totes les de les qüestions complexes, que no són ràpides d'abordar ni de solucionar a curt termini. Aquest dissabte, una de les portaveus del sindicat de llogateres, la Carmen Arcarazo, deia que posaven de manifest les persones que ja tenen els problemes per llogar, per pagar el lloguer. Què fem, no, mentre esperem aquesta construcció de nous espais?
És que el que he explicat ara són mesures estructurals, a llarg termini, per 15 anys, per anar fent. Però també han d'haver-hi mesures conjunturals que vagin destinades a protegir els actuals habitants, els llogaters. O sigui, jo el que he dit abans és per protegir els habitatges, perquè hi hagi més habitatges, per evitar la pujada de preus per aquesta llei de l'oferta i la demanda. Però, clar, mentrestant també s'ha de protegir els llogaters que hi ha ara, perquè, és clar, si els fotem fora, doncs...
Els lloguers a llarg termini, no?, que reivindicava des del sindicat.
Totes aquestes mesures de lloguers fixes, de control de preus, que ja hi són, i que això afavoreixen el lloguer, també s'han de tenir en paral·lel, evidentment.
Sí. Aquesta llei de l'habitatge que té alguna escletxa, que s'estan aprofitant algunes persones i empreses per fer aquests lloguers d'habitacions.
Sí, perquè és que la llei de l'habitatge s'ha pensat amb la protecció del llogater, però no s'ha pensat amb la protecció de l'habitatge. Aquest és el clic que s'ha de fer perquè entenem resoldre aquest tema.
Ja per acabar, Lluís, a Sant Cugat hi ha 836 habitatges de lloguer assequible, dels quals 572 són de Promusa, 175 són promocions privades i 89 són de la borsa d'habitatge privats de lloguer assequible que gestiona també l'empresa pública, Promusa. Això representa aproximadament un 2,3% dels habitatges de Sant Cugat.
Què
fem amb un 2,3% de...
No, esclar, és poc. Però, si ens dediquem, si aconseguim aquest pacte estatal per poder fer tots aquests habitatges, doncs Sant Cugat, evidentment, podrà tenir finançament, podrà tenir recursos, etc. I una mica tornarem o millorarem a l'època de principis d'aquest segle en la que va haver-hi un pla d'habitatge que es permetia un finançament molt favorable als habitatges protegits, amb uns preus, amb unes subvencions, etc, que va permetre fer aquests habitatges, si no aquests habitatges no serien. O sigui, recordo que a l'època aquesta de principis de segle, del 2000 al 2010, més o menys, des de Promoció hem fet tots aquests habitatges, que no només de lloguer, sinó de venda. No oblidem, i és un factor que també la gent ara diu, s'han de fer només habitatges de lloguer. Jo crec que no, també s'han de fer habitatges protegits de venda, perquè hi ha gent...
Això són després habitatges que perd l'administració.
No es perden. Promusa, des de que jo vaig ser-hi i amb recolzament dels polítics del moment, no ha perdut habitatges de venda. Per què? Perquè va posar unes clàusules de tanteig i retracte per les quals qualsevol propietari que tenia un habitatge protegit de venda, si se'l volia vendre, l'havia de vendre a Promusa, a preu de protecció oficial. I aquest habitatge de protecció oficial es tornava a posar en el mercat d'habitatges de protecció oficial, no en el mercat lliure. I això s'està seguint fent. I per què calen els habitatges de venda, també? Perquè, diem-ne, hi ha un... Si diem només habitatges de lloguer, evidentment l'accés als habitatges de lloguer està limitat pels ingressos anuals de la unitat familiar. Però que passa d'aquests ingressos has d'anar al mercat lliure i anar al mercat lliure no pots. Per tant, haver-hi una cosa intermitja, que és l'habitatge protegit de venda, que et permet a aquestes famílies o aquesta gent escalar, pujar, diguem-ne, tenir un temps, si cal, i si milloren la seva manera, doncs ja poden anar al mercat lliure, si no es queden allà, o sigui, no hi ha problema. O sigui, ha d'haver-hi producte per tota la gamma de nivells d'econòmics de les famílies.
Lluís, les propostes hi són, des dels grups d'experts les feu, falta que hi hagi ganes d'escoltar-les i d'aplicar-les per part dels nostres governants i treballar per abordar aquesta problemàtica que patim com a societat, que és l'accés a l'habitatge. Se'ns ha fet curt perquè és un problema, que és un problema complex. Podríem ens emplacem a tornar-te a convidar per seguir parlant-ne i abordar-ho, perquè de ben segur que és un tema que preocupa molt sancoatencs i sancoatenques. Moltes gràcies, Lluís.
Molt bé, a vosaltres. Moltes gràcies.